A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Avui, 14 minuts del matí, amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, de la Diputació de Barcelona, de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, de la Secretaria per la Unió Europea, avui en parlarem precisament, i de l'Ajuntament de Sitges, com cada setmana que inicia, diguem-ne, el mes, tenim el nostre temps dedicat a Europa amb la col·laboració d'Eurolocal i d'en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Avui tindrem pocs minuts en Joaquim i ens va molt bé per exercir de Cicerone, però bé, ens deixarà lliures per obligacions d'agenda.
Sí, a vegades l'agenda és complicada de fer-la anar i avui m'ha estat impossible poder canviar una cosa i, bueno, em sap molt greu, però... Però almenys aprofitarem aquests primers minuts.
Com a mínim per allò que ens deia en Joaquim fa un momentet, hi ha una bona notícia, que és bé que Barcelona sigui la seu de l'Unió per la Mediterrània, però ens ha anat molt bé encara perquè ens refrescaves la memòria sobre els dos intents anteriors en què Barcelona hagués pogut ser seu d'un organisme de pes veritable a l'Unió Europea.
Sí, que jo recordi ara mateix, quan estàvem comentant fora micro, havia el tema de l'Agència Alimentària, que realment va ser una... Hi ha tota una indústria aquí darrere, a Catalunya, doncs, que apretava molt perquè aquesta agència pogués tindre la seu a Barcelona, això no va poder ser. I després, doncs, el Joint Venture a Sant Cugat, Barcelona, bàsicament Sant Cugat, que apostava perquè l'Institut Europeu de Tecnologia estigués aquí, a Sant Cugat, que això hauria anat molt bé, a Sant Cugat, Barcelona, Catalunya, perquè evidentment això vol dir que darrere de tot això sempre hi ha tot un seguit de situacions col·laterals positives que ajuden a realment aquí que sigui un centre, un centre de decisió en aquests aspectes, i això al final va ser la ciutat de Budapest, no? La que s'ho va quedar per allò de que també compensar els nous estats que acabaven d'arribar, que no tenien evidentment cap secretaria, cap agència, res. I bueno, va ser així, no? Jo crec que aquesta vegada s'ha fet bé, també, com tu també comentaves, fora micro, aquí hi havia una mica la tradició de que realment doncs, tot el que avui entenem com a Euromediterrània tenia l'origen al 95 amb el que es coneix amb el procés de Barcelona, per tant, la història ens avalava i després la tradició de Barcelona com a ciutat i també de Catalunya en tot el que ha sigut sempre a l'àrea mediterrània. Però bueno, saps que tot això al final és una taula de negociació.
I ens deia en Joaquim, tot això serveix fins que arriba un dia en què algú diu, mira, hi ha, com es deies, Marsella, em sembla que era una, a part de Tunísia, que era...
Tunísia, després havia Marsella, havia altres candidats, aquestes tres van ser les que van sonar més fins a l'últim moment, i bueno, i a vegades saps el que passa, que aquestes coses... com en molts àmbits, quan hi ha dues ciutats que apreten molt, al final s'ho queda una tercera que no tenia tantes ganes, no? Per dir, mira, escolta'm, desempatem, ni tu ni tu.
Perquè no, algú se li ha girat i dius, doncs mira, ni una ni l'altra.
Fins que no tens allò al sac lligat i lligat i a casa l'obres el sac i dius, hem arribat i està aquí, dius, vale, ara ja podem dir-ho, no? I realment, doncs, jo crec que també va haver-hi una feina molt intensa per part de la Secretaria per la Unió Europea en col·laboració amb la Secretaria d'Estat per la Unió Europea i el Ministeri Exteriors, inclús moltes inclús entitats a l'àmbit social, econòmic, doncs les últimes setmanes havien fet declaracions afavorint el que a Barcelona fos finalment escollida seu d'aquesta secretaria de la Unió per la Mediterrània. Jo crec que tot això també va anar creant un pozo, no? El que se'n diu no sé, en català com ara...
Un pòsit.
Sí, un pòsit, exacte, un pòsit que finalment va tindre posar el seu premi, no? Jo crec que és bo per tots.
Hi ha una forma fàcil d'explicar què és això de la Unió per la Mediterrània i què significa per Barcelona ser seu de la Unió per la Mediterrània?
Jo així ràpidament, i en tot cas després que tenim la sort de tindre avui la senyora Anna Repullo de la Secretaria per la Unió Europea, que ells ho han viscut de primera mà durant els últims darrers mesos, t'ho podré explicar millor, però jo així, perquè la gent ho entengui d'una manera planera, doncs home, significa posar en el centre del mapa euromediterrani la ciutat de Barcelona. Per tot el que significa, no solament políticament parlant, que ja és prou important, perquè és una zona i una àrea d'influència important, que a més doncs, ha tingut primer certes diferències econòmiques, després conflictes polítics, alguns d'aquests s'han convertit després en conflictes bèl·lics, especialment a la Ribera Sud, etc. No? I per tant, jo crec que aquests temes, que avui pugui haver-hi una secretaria amb el vistiplau de tothom, perquè així ha sigut, més de 40 països hi han donat suport, 44 crec que han estat al final, doncs vol dir que estan d'acord amb que aquesta secretaria serveixi per intentar regular i preveure certs conflictes i certes tensions. Però també hi ha la part positiva, que no és que aquesta sigui negativa, sinó la part positiva en el sentit actiu de promoure tot un seguit d'intercanvis culturals, empresarials, econòmics, acadèmics, universitaris, patrimonials, etc, que jo crec que tot això ara és difícil de veure-ho, però dintre d'un temps es començarà a veure com realment s'ha fet una feina darrere d'això, perquè hi ha ganes per ambes parts de que poguessin haver-hi un àrbitre, i hi hagués una entitat que pogués impulsar, regular, tutelar tot un seguit d'iniciatives que en aquests moments ja existeixen algunes, i unes altres que gràcies a l'existència en aquests moments de Barcelona com a seu d'aquesta Secretaria de la Unió per la Mediterrània, doncs es tiraran endavant, i es tiraran endavant amb transparència, amb compromisos per ambes parts, etc. Jo crec que aquest tema és important. Només dir una cosa, vull dir, ja es comencen amb 6 projectes en aquests moments bastant importants i amb un grapat de milions d'euros també per poder tirar endavant, no? Vull dir, perquè aquestes coses al final sabem que sense recursos és complicat.
No hi ha res a fer, no?
La cosa està complicada i més en els temps que corren, no? Per tant, jo crec que aquestes dues notícies que van lligades a la primera doncs donen a entendre que realment aquest és un projecte seriós i que jo crec que Barcelona i Catalunya sabran aprofitar realment, no?
Dues coses abans d'acomiadar Joaquim Millán. Una, aquí s'integraran o hi ha l'intenció, o com a mínim tot això neix per incloure també les problemàtiques d'aquells països que no formen part específicament de la Unió Europea, però que el desenvolupament dels quals sí que afecta el de la Unió Europea, i aquí la immigració o diguem-ne aquesta problemàtica afegida al fenomen migratori ha estat definitori també per la creació d'aquest ens?
Definitori no, però és un eix diguem-ne important, no? Vull dir, tots sabem que evidentment en aquest món globalitzat que està en constant evolució i canviant i que a vegades amb ràpid del que tots tenim capacitat d'assumir, ens donem compte que vull dir que aquesta és una zona, no ara, sinó històricament, tots ho hem vist, vull dir, quan a vegades parlem de la història, vull dir, passa que llavors la història era molt més lenta, perquè es produïssin les coses, passaven, ja no dic ni mesos, no, passaven anys, i al final, ha passat això, i ara les coses passen a vegades en dies, no? Vull dir, les noves tecnologies, la immediatès, les bones comunicacions, la mobilitat de les persones, de les idees. Avui en dia les idees corren abans que les persones. Ja t'ha arribat una idea abans de que la persona vingui a explicar-te-la. Per tant, vol dir que les coses han canviat molt i aquesta àrea sempre ha sigut una àrea d'intercanvi. La Mare Nostrum, la Mediterrània, sempre ha sigut un espai d'intercanvi, un espai de trobada, amb tot el que a vegades ha suposat de problemes, perquè a vegades doncs, amb diferents cultures, hàbits i costums doncs, no s'ha vist a vegades el positiu, sinó s'ha vist el negatiu, i això ha creat conflictes. Però jo crec que ara estem en una situació de veure les coses en positiu. Enguany Europa, la Unió Europea ha celebrat l'any del diàleg intercultural, etc. Vull dir, això també preocupa realment de que ens coneguem una miqueta més, perquè això segurament facilitarà molt més el nostre futur, que un futur que, per més que a nosaltres ens agradi o no ens agradi, està arribant, i està arribant, com deia abans, d'una forma ràpida, immediata, i ja el tenim aquí. A vegades, em recordo que un dia parlàvem de, bueno, si la Xina quan desperti, i la Xina ha despertat i nosaltres estem fent la migdiada, per tant, ojo, perquè les coses van molt, molt ràpides. I l'àrea mediterrània és una àrea que només volem posar també en el mapa mundial, és a dir, quan parlem del món, perquè ja parlem així, diu, escolta'm, aviam, hi ha l'àrea mediterrània, bueno, i per controlar aquesta àrea, per veure què es fa, quins intercanvis hi ha, com es generen noves activitats de tot tipus, econòmiques, culturals, etc. Avui doncs tindrem aquí Barcelona, que en si que algú miri el mapa, i bueno, anem a Barcelona perquè ens diran com està el tema, si hem de fer alguna cosa passem per Barcelona, i per tant això realment és el que es volia, i jo crec que amb la capacitat de la ciutat i especialment de tot el seu entorn i del país, jo crec que és fonamental. Jo crec que en aquest sentit guanyarem tots.
Ha estat aquesta la bona notícia de la setmana. No esgarrapem més minuts en l'agenda d'en Joaquim Millán, perquè si no la feina serà poder-lo complir les hores després del dia. Joaquim, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí un mes, i d'aquí uns instants saludem nosaltres a Anna Repull, la coordinadora de la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. 10 i 23, doncs podem començar la conversa per la darrera de les preguntes que teníem previst formular-li a Anna Repullo, la coordinadora de la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. D'entrada, però, comencem per saludar-la. Senyora Repullo, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Suposo que feliç i contenta que Barcelona sigui seu de la Unió per la Mediterrània.
Home, és una molt bona notícia, és molt bona notícia. A més, des de la Secretaria doncs, hem tingut un paper molt actiu, molt a vegades de formigueta, d'estar al darrere i de forma discreta, però hem estat al darrere de la proposta de candidatura doncs, des dels inicis. I bé, el camí ha estat curt en el temps, però molt intens, i l'important és que el resultat ha estat molt, molt satisfactori.
Com que segurament és més fàcil explicar-ne al final que no el procés de desenvolupament, això quan va començar a gestar-se, perquè els oients se'n puguin fer una idea de vegades les dificultats, diguem-ne, diplomàtiques, administratives o de tota mena que suposa la posada en marxa d'un organisme d'aquest tipus, hi ha una forma fàcil de poder-ho explicar?
Què vols dir? Gestar la posada en marxa
sí,
ara?
Sí, és a dir, el desenvolupament de tot aquest procés, hem d'anar molt enrere en el temps, des que es va començar a parlar i fins a quin punt doncs, Barcelona ha hagut de desenvolupar totes les seves eines perquè això tirés endavant?
No, com us deia, ha estat un procés molt, molt curt i intens, perquè la proposta es va fer dies abans que hi hagués la cimera euromediterrània de París, que va convocar el president Sarkozy, i aquell mateix dia, el 13 de juliol, el president Zapatero va posar sobre la taula aquesta candidatura i en aquell moment, uns dies abans, doncs ja s'havia començat uns mesos abans, quan Sarkozy va posar aquesta proposta sobre la taula i va començar a sortir aquesta proposta, aquesta idea d'institucionalitzar el procés de Barcelona creant estructures permanents com ha estat al final la secretaria, doncs bé, la idea de proposar la ciutat de Barcelona recollint aquesta vocació i aquesta trajectòria euromediterrània de la ciutat, doncs ja va estar una mica al cap de tots els actors, no? del propi Ministeri d'Assumptes Exteriors, de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, que hem fet una feina molt concertada, no?, per arribar fins aquí.
Fa un moment ho apuntàvem amb Joaquim Millán. Aquesta és la constatació que Europa ha de mirar una mica cap al sud, cap a la problemàtica del que hi ha als seus peus i que molt sovint ha arribat als països de la Unió Europea, diguem-ne, amb més d'un conflicte que s'ha hagut de resoldre?
Sí, evidentment. És la constatació de que per tenir un futur, el futur és compartit, no? En qualsevol cas, que són els nostres veïns i que, bé, si en alguns moments hi ha hagut una tentació d'anar, de mirar cap a l'est, només, doncs una mica la tasca important que s'ha fet i que ja s'ha d'agrair, doncs en aquest cas el paper que ha tingut la presidència francesa, és de tornar a recuperar aquesta perspectiva de mirar cap al sud i d'assumir que els problemes i els reptes que venen del sud s'han de solucionar de forma conjunta, no? entre tots els països de la Unió Europea, en aquest cas, no només els del sud.
Ara que s'ha donat a conèixer ja la notícia, hi ha algun timing perquè definitivament doncs, l'organisme es posi en marxa ja?
Sí, hi ha una primera data. L'objectiu és que aquesta secretaria es posi en marxa segurament de forma progressiva, però a partir del maig de l'any vinent, maig de 2009.
Quin és el paper de la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya? Quina és la funció d'aquest organisme?
Bé, la secretaria neix en el context just després de l'aprovació de l'Estatut, del nou Estatut a l'any 2006, que obria doncs, unes possibilitats de participació formal molt, molt millorades, no?, de Catalunya a la Unió Europea. Llavors, aquest canvi de context ens va fer veure o va fer necessari la creació d'un nou instrument dedicat a la participació de Catalunya a la Unió Europea que fos nítidament governamental, no? I en aquest cas es va decidir crear la Secretaria per la Unió Europea, de la qual també depèn un organisme que ja s'havia creat el 2004, que és la Delegació del Govern davant de la Unió Europea. Què vol reconèixer aquest nou organisme, la Secretaria per la Unió Europea? Doncs vol promoure una nova cultura governamental, no? que entengui que la Unió Europea és un nivell més de govern al qual doncs, hem de respondre i estar actius, no? I vol dir també, en segon terme, doncs, tenir una eina de projecció política més estratègica, més unificada i més efectiva, que ha de permetre a la Generalitat doncs, traslladar amb claredat i força les seves prioritats. Uh-huh. Per ser un actor decisiu a la Unió Europea.
No? Això és, no sabem si des d'un punt de vista ciutadà, un petit granet de sorra en una platja molt gran que es diu Unió Europea?
Bé, nosaltres creiem que és un pas endavant important, no? El fet que es creï un organisme que només està destinat a això i a fer entendre els departaments una cosa que està molt clara des de l'any 86, o sigui, des que vam entrar, però que ara és més que mai doncs important, no? tenir consciència d'aquesta permanència a la Unió i de les eines i dels instruments que tenim a la nostra disposició. No?
Tot i que hi ha eines i instruments, creieu que fins que d'alguna manera el català no sigui més present a la Unió Europea, bona part de la ciutadania no s'acabarà, diguem-ne, de creure o de tenir una certa empatia amb les institucions?
Bueno, per descomptat que el tema de la presència del català o la possibilitat d'utilitzar el català és més que simbòlic, no? Des del meu punt de vista té molt de simbòlic, però és veritat que és una manera d'apropar, de fer-te la Unió Europea més, defensa la més nostra, no? És veritat que té molts problemes pràctics, no? El fet de promoure que hi hagi encara més idiomes amb els quals ha de treballar la Unió Europea, però jo penso que la Unió Europea ha d'entendre que és un element molt important de proximitat, no? Mm-hmm. El ciutadà.
A partir de la vostra experiència, hi ha una crisi d'interès dels ciutadans, pel que fa referència a les institucions europees, a les decisions que es prenen de la Unió Europea, a l'interès que es pot tenir per les celebracions de les eleccions europees?
Sí, a veure, jo penso que en el nostre país, a Catalunya i també a Espanya, doncs hem estat molts anys vivint en una mena d'europeisme acrític, no? Que tot el que venia d'Europa era bo per definició i ara doncs hem iniciat una fase en què és molt important promoure un europeisme informat, no? Promoure que la gent sigui conscient que som a Europa perquè hi ha reptes que ens plantegen com a europeus que no podem abordar a nivell de Catalunya o d'Espanya, no? Parlem de coses concretes, canvi climàtic, immigració, energia, una mica els reptes aquells que dèiem, no? Que són comuns a tots. Jo penso que és molt important això, no? Doncs, traslladar que la política europea afecta el nostre dia a dia, no? Afecta el nostre dia a dia, afecta les tarifes del nostre mòbil, afecta potser el nostre horari laboral, etc. No? I també ser conscients de cara a les eleccions al Parlament Europeu, ens hem proposat i de fet, el propi Parlament s'ha posat com a objectiu doncs, demostrar que el Parlament Europeu i té molta influència, no? que es fa molta legislació que prové del Parlament i que si el Parlament té un o altre sentit, o sigui, si és més liberal o és més socialdemòcrata, doncs les polítiques que surtin també seran diferents. No? I el ciutadà ha de ser conscient que el seu vot té un valor i un pes. No?
Perquè en el nou context actual i a partir, ho tornem a repetir, de l'experiència i de la vostra observació de la quotidianitat, ara què deu ser més important pels ciutadans, o el Parlament Europeu o el Banc Central Europeu, per exemple?
Bé, de fet és una de les coses que bueno, els comentaristes els líders d'opinió, els diaris, no, ens han estat fent veure, no, que potser aquesta crisi a nivell mundial servirà per rellençar una mica el projecte europeu o la percepció real de que és important, no, estar a la Unió Europea. De fet, Europa ha liderat aquesta resposta a la crisi i bé, una mica ha estat la millor prova, no?, que està la Unió Europea, és un coixí, és un bon coixí en temps de crisi, no? La prova és que països que encara estan fora de l'euro, com Dinamarca, doncs s'estan plantejant l'adopció de la moneda única, no? I fins i tot països fora de la Unió, que havien gaudit d'una època de prosperitat, com Islàndia, doncs s'estan plantejant adherir-se a la Unió, no? Doncs, és veritat que pot ser un element més per ajudar a fer entendre la importància d'estar en aquest marc.
Ens voleu dir d'alguna manera que tothom mira molt als Estats Units i potser seria bo que els Estats Units mirés una mica l'experiència d'Europa en aquest aspecte?
Sí, sí. Bé, de fet, aquesta és una reflexió que s'està fent ara, no?, arran de l'elecció del nou president dels Estats Units, que semblaria, doncs, més propens a tenir un acostament amb la Unió Europea i amb de fet, la Unió Europea el que ha d'aprofitar per traslladar és això, no? Aquesta experiència de concertació i de solució dels problemes comuns. No?
Enmig de tot això, la qüestió del Tractat de Lisboa, que en el seu dia va aixecar molta polseguera i sobretot molt de debat, més que res perquè venia també ja d'un anterior procés més o menys traumàtic que va passar uns referèndums en diferents països i en el cas de França i Holanda la cosa no va sortir gaire bé. Com veu el procés de ratificació del Tractat de Lisboa i en quina part està? I si veritablement això acabarà sent un pedaç o serà una sortida airosa el que en el seu dia no va poder desenvolupar-se?
Bé, sabem que el procés de ratificació doncs, ara està pendent de la reunió del Consell Europeu dels dies 11 i 12 de desembre, on està previst que el primer ministre irlandès doncs, presenti una proposta de solució, no?, i que s'acordi doncs, una via comuna a seguir. De fet, el govern irlandès està estudiant la possibilitat que Irlanda s'aculli el que es diu opt-outs, que vol dir que determinades disposicions dels tractats doncs, no se'ls apliquin o no obliguin a Irlanda, no? I que això els permetés doncs, de convocar un nou referèndum i en aquest cas doncs, que guanyés el sí, no? El sí a favor del Tractat de Lisboa.
A vegades segur que us deu donar una certa sensació, convoquem un referèndum, no surt bé, vinga, intentem trobar una altra manera perquè surti bé i així fins que al final el resultat del referèndum pugui ser conciliador respecte a tota la resta de la Unió, no?
Sí, sí, a veure, és un procés complicat i sobretot això, que qualsevol retard després del que tu deies, no? Després de que hagi estat tan traumàtic el post-constitució, doncs ara qualsevol retard, la veritat és que complica i dificulta les coses. No? De fet, això està clar, ara està clar que el Tractat de Lisboa entrarà en vigor més tard del que estava previst, no? I se celebraran les eleccions, s'investirà un nou Parlament, s'investirà una nova comissió, sense que el Tractat de Lisboa estigui en vigor, no? Doncs a part de la incertesa institucional que això implica, doncs, per exemple, doncs l'estat espanyol perdrà 4 eurodiputats que amb Lisboa hauria mantingut i, per exemple, doncs, no totes les nacionalitats estaran representades a la Comissió Europea, no? I això doncs, crea inconvenients que no hauria passat, no? I si el Tractat de Lisboa hagués entrat en vigor en el moment que havia d'entrar, no? Així tot, sembla clar que el Tractat de Lisboa entrarà en vigor, atès que es tracta d'un doncs, text molt negociat, equilibrat, amb concessions a tothom, i que, bé, des del nostre punt de vista, doncs, conté els instruments necessaris per fer front als reptes que té per davant.
10 i 38 minuts, una qüestió final. Arribarà un moment en què a la Unió Europea no es podran decidir totes les coses per unanimitat?
És molt probable, bé, s'està parlant des de fa anys, no?, també d'aquesta possibilitat de que hi hagi cooperació, el que es diuen cooperacions reforçades, no?, que hi hagi gent, que hi hagi estats membres que decideixin avançar més en un determinat àmbit, doncs per això, per superar aquesta possibilitat de que, bueno, de que no tot es pot decidir.
Ho dic perquè al final dona la sensació que tots els documents i totes les propostes s'han de redactar d'una manera per conciliar els ànims de tothom, que és difícil conciliar tothom com és difícil contentar tothom en aquesta vida, no?
Bé, de fet, el Tractat de Lisboa ja preveu molts més àmbits en els quals la unanimitat no és no es requereix, no? Perquè està claríssim que amb tants estats i amb tants més que n'hi haurà, si prosperen doncs totes les sol·licituds d'adhesió, les candidatures, està claríssim que és un sistema ingestionable, no? Si ha de funcionar amb la unanimitat, jo crec que això és una reflexió que tothom fa i que està sobre la taula, no?
Uh-huh. Ens quedem, per tant, amb aquesta reflexió. Senyora Anna Repullo, coordinadora de la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins una propera ocasió.
Molt bé, molt bé.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 40 minuts del matí. En uns instants saludarem el senyor Joaquim Llimona, el president del Consell Català del Moviment Europeu. Els diem, però, que fa 4 dies s'estrenant ja la pàgina web en català de l'Europarlament. Recorden que hi va haver aquella iniciativa d'un lleidatà, d'aquest jove informàtic lleidatà que va penjar a la xarxa una pàgina que traduïa literalment tot el que és el contingut de les institucions europees. Doncs bé, a partir segurament d'aquesta iniciativa, finalment el Parlament Europeu ha obert la pàgina web en català anunciada fa alguns mesos. Segons fons de l'Eurocambra, no contindrà només la traducció de la plana web del Parlament Europeu a la llengua catalana, sinó que disposarà també de continguts propis, com per exemple vídeos amb els eurodiputats catalans. Precisament aquests eurodiputats seran presents i han estat també en la presentació d'aquest web. La pàgina web arriba després que un jove informàtic del Segrià traduís pel seu compte la pàgina web de l'Europarlament a principis d'any, una traducció que li va comportar rebre insinuacions de denúncia per part del Parlament Europeu. Saben vostès que varen conversar amb ell precisament en aquest programa. Finalment, les institucions europees van cedir i van anunciar aquesta pàgina web en català, en part gràcies al suport que va aglutinar la iniciativa. Fa unes setmanes aquest jove també va traduir la web de la nova televisió del Parlament Europeu al català. L'arribada d'aquesta pàgina web a l'Eurocambra en català coincideix amb l'aniversari de l'estrena de la pàgina web de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Deu i 41 minuts, a l'altre costat del fil telefònic, el president del Consell Català del Moviment Europeu, el senyor Joaquim Llimona. Senyor Llimona, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Tot i que sigueu el president del Consell Català del Moviment Europeu, quantes persones us han preguntat per Obama, pel que significa, etcètera, etcètera?
Bueno, jo crec que és un dels grans temes polítics, i no només pels Estats Units, sinó per tots, i també per als europeus i per la Unió Europea, és el canvi en la presidència dels Estats Units. Jo, més enllà de les polítiques que pugui dur a terme, crec que els Estats Units, amb l'elecció del nou president en la persona de Barack Obama, han donat una bona lliçó a tothom, doncs, de maduresa democràtica i de com han elegit un candidat per les seves qualitats objectives, pel seu missatge, pel seu discurs, i prescindint de qualsevol altra consideració. I això em sembla molt, molt positiu. Jo crec que és molt positiu que una persona afroamericana, doncs, arribi a presidir els Estats Units. És un missatge del qual tots en podem aprendre, i que també, només per la seva pròpia personalitat, ajudarà a fluidificar i a millorar alguns aspectes de les relacions internacionals.
Doncs ara, a continuació, dieu-nos si d'alguna manera som encara molt americano-dependents.
Perdoni, me'l sento malament.
Si d'alguna manera som molt americano-dependents, encara.
Perdoni'm?
Sí, em sentiu bé?
Ara una mica, a veure.
Una mica millor?
Sí, una mica millor.
Una mica millor. No, no, cap problema, senyor Llimona. Li preguntàvem si a partir d'aquesta reflexió i de si la qüestió de l'elecció de Barack Obama, que és ara un tema global, demostra una vegada més que tot i les institucions europees, la Unió Europea, la història de la tradició europea, continuem sent, en l'actualitat, molt americano-dependents.
Bé, jo no plantejaria com americano-dependents. És evident que la història d'Europa, i en positiu, durant el segle XX, ha estat marcada per als Estats Units. però precisament la Unió Europea sorgeix com un projecte que torni a donar a Europa una capacitat global d'interlocució, que avui és molt econòmica, és molt comercial i potser no tant en l'esfera política. Ara, dintre d'aquesta realitat, òbviament les relacions transatlàntiques, les relacions amb els Estats Units, sempre han estat i seran, i jo diria que han de ser una prioritat per la Unió Europea, com de la mateixa manera doncs, les relacions per als Estats Units amb la Unió Europea també han de ser una prioritat. És la segona potència comercial del món, nosaltres som la primera, i per tant doncs, la intensitat i la magnitud de les relacions és molt destacada.
Mm-hmm. De tota manera us proposem, no, amb tots els matisos que ens hi vulgueu posar, una juguesca. Què preferiu, el capitalisme a la manera americana, el capitalisme a la manera xinesa o el capitalisme a la manera europea?
Jo sóc partidari, jo no sé si parlava del capitalisme a la manera americana, europea o xinesa, però certament sóc partidari del model econòmic europeu, que és un model que un dels seus pilars és un posar l'accent en el que és la cohesió social, el model social europeu, és a dir, garantir la universalitat d'una sèrie de prestacions i d'una sèrie de serveis públics a tota la població, amb independència de la seva situació. Això em fa l'efecte que és una cosa que s'ha aconseguit, no sense dificultats, que en algun moment es qüestiona si serem capaços de finançar-ho a uns anys vista, però que és una cosa que jo crec que hem de preservar i que l'hem de preservar d'una forma activa, perquè és el que et garanteix una societat més cohesionada, una societat amb una classe mitja i amb un bon ascensor, és a dir, que es pot pujar de baix cap amunt, perquè hi ha tota una sèrie de coses que tens garantides, el que es diu el capitalisme a la renana, amb un rostre més humà. Em fa l'efecte que és fonamental que aquest model el preservem. Es pot millorar alguns aspectes, algunes coses de funcionament, però com a model l'hem de preservar.
Us ho preguntàvem perquè a partir de l'argumentació inicial no cridava molt l'atenció que tot el món miri a una potència econòmica que es basa en un sistema que deixa el ciutadà tan desemparat en molts àmbits, en l'àmbit sanitari o en l'àmbit de les jubilacions en el futur o de les assegurances, etc.
Jo crec que la preeminència dels Estats Units també l'hem d'entendre en un món on han desaparegut els blocs i on pràcticament els Estats Units és una, a nivell polític, militar, és una potència, jo li diria, absolutament hegemònica. No hi ha una contrapotència d'un altre país com hi havia estat en el passat. No? I per tant, òbviament, el que passi en els Estats Units té uns efectes que es projecten no només en l'econòmica també, no? I ho estem veient en certa manera amb una part de l'origen de l'actual crisi financera, però també en lo polític. Doncs una política exterior nord-americana més basada en el diàleg, més basada en el multilateralisme, més basada en la negociació, jo crec que serà un factor que contribuirà doncs, a millorar o a permetre una evolució més positiva de determinats conflictes que avui estan oberts.
Perquè hi estem posant massa expectatives o no?
Bueno, l'Obama no deixa de ser un ser humà, no? I les capacitats doncs, són les de tot ser humà, que per definició doncs, són limitades, però jo crec que objectiu, és a dir, objectivament la seva elecció suposa un missatge d'esperança i ha tingut aquest efecte, no? No ho solucionarà tot ni molt menys, ni té la capacitat, i els analistes doncs li auguren un mandat molt complicat perquè ha de solucionar grans problemes i té grans reptes, però sí que jo crec que pot inaugurar, penso més potser ara en política exterior, una fase en la qual el pes que tindran els Estats Units es basi més en el diàleg que no pas en algunes pràctiques que aquests darrers anys s'han seguit i que tampoc han solucionat d'acord amb els seus interessos els conflictes que tenien obert els Estats Units.
Mm-hmm. Algunes vegades els processos diplomàtics teniu la sensació que depenen encara molt de les personalitats que estan al davant. França ara ostenta la presidència de la Unió Europea, Sarkozy sembla bé, un cavaller sobre el cavall, resolent conflictes, anant amunt i avall, etc., propiciant ara també la presència espanyola en la reunió a Washington. Teniu a vegades la sensació que més enllà del sistema de cadascú, les personalitats encara marquen la tendència final de les relacions internacionals i de la diplomàcia mundial?
Sí, no, a veure, això... Teòricament, no? Si fes un anàlisi teòric no hauria de ser
així, no?
No hauria de ser així, però en la pràctica és així. Aquests darrers anys s'ha parlat molt de la manca de lideratge, no? I s'ha comparat el que passava fa uns anys amb líders d'Europa com Kohl o Felipe González o Mitterrand o la senyora Thatcher o alguns anys de Blair. Amb la situació actual ara emergeixen nous líders, no? Jo crec que el president francès és una persona amb una capacitat de multiplicar-se notable, no? I de dur la iniciativa en molts fòrums. Jo crec personalment que la seva actuació al capdavant de la presidència de la Unió Europea està sent molt positiva, eh? Tota la demostració com determinats problemes només es poden solucionar a nivell de Unió Europea, que no és un mèrit seu exclusivament, però ell certament ha treballat perquè això sigui així i perquè aquesta impressió es traslladi, i després doncs les seves iniciatives de diàleg en la crisi financera amb els Estats Units també em semblen molt, molt, molt ben plantejades. Certament doncs un president, un cap d'estat amb una personalitat més forta, amb una capacitat de diàleg, d'interlocució, doncs ajuda, no? El que deia el Graham Greene, el factor humà en definitiva compta, no? Vull dir, les persones poden ocupar posicions i també defineixen amb la seva personalitat el contingut de determinades posicions.
I és evident que durant aquests dies la presència o no d'Espanya dins la delegació de la Unió Europea que ha d'anar a Washington ha estat, diguem-ne, molt comentada en molts àmbits. La Unió Europea, Europa en definitiva, continua sent França, Gran Bretanya i Alemanya?
Ara, França i Gran Bretanya són membres permanents del Consell de Seguretat i això ja ve de fa molts anys, i Alemanya doncs té un pes econòmic molt, molt important, i Itàlia doncs forma part tradicionalment del G7. Jo crec que per Espanya era molt important ser en aquesta reunió de Washington per la dimensió de la nostra economia, i a més doncs perquè patirem la crisi econòmica amb una certa intensitat, potser més fins i tot que alguns altres països, per el model econòmic que havíem desenvolupat aquests darrers anys, però em fa l'efecte que, com deien ahir, en sortir de la reunió tant el president del govern com el cap de l'oposició, és important doncs que això no sigui un fet aïllat, sinó que es consolidi una presència d'Espanya en un fòrum en el qual, per la dimensió de la nostra economia, jo crec que hi hem de ser, no?
Per la dimensió de l'economia sí, però creieu que potser ha costat tant això perquè ens falta, què? Tradició històrica? Un plus de, no sé si dir de notorietat mundial, o un plus de transcendència en determinats moments?
És complicat analitzar els motius pels quals Espanya no ha estat en aquesta cimera. Jo crec que s'hi barregen potser factors històrics. Espanya no ha jugat sempre un paper en política exterior que li correspondria, d'acord amb la seva, repeteixo, amb la seva dimensió econòmica, i després, doncs, aquests darrers últims anys les relacions amb algun país que té un pes important en aquesta cimera no han estat precisament fluïdes, no? I això també ajuda, no? També ajuda que no t'hi comptin d'entrada en aquests fòrums. Però jo diria que ara l'important és ser en aquesta reunió i consolidar una posició en aquests fòrums, no? I que la política exterior espanyola treballi d'una forma discreta i eficaç, com s'ha de treballar amb diplomàcia, per aconseguir que en aquests fòrums se'ns hi compti, no d'una manera conjuntural i no d'una manera, diríem, aïllada, sinó d'una manera més continuada, no?
I com a europeista convençut que sou, què creieu que ha de dir Europa al món en un context com l'actual?
Què creiem que ha de dir Europa al món? Primera, que creiem que ha de dir Europa als seus ciutadans, jo crec, que això també és important, perquè hi ha una crisi de confiança en la Unió Europea per part dels ciutadans, i el que ha de dir Europa als ciutadans és que Europa és l'única plataforma, l'única estructura que té capacitat de reaccionar davant de reptes com és la crisi financera i econòmica, com és la seguretat energètica, com és la immigració, perdó, com a problema global. És a dir, que hi hagi una percepció real de que Europa s'ocupa i és eficaç en el tractament de determinades qüestions que són de primer ordre en el debat. Jo crec que el primer que ha de fer Europa és transmetre a la ciutadania aquest missatge, i crec que en aquestes darreres setmanes s'han fet coses en aquesta, direcció. I què de dir a la resta del món? Bueno, en clau política, i Europa el que ha de dir és que ella té un model polític i en les relacions internacionals treballa a partir de la persuasió i no de la imposició, i que això li sembla, doncs, que és la manera de continuar treballant per resoldre els conflictes oberts. I en la crisi financera internacional, jo crec que s'està fent el que s'ha de fer, és a dir, actuar des dels poders públics perquè recuperi la confiança en el sistema financer, i això permeti reactivar l'economia, perquè en definitiva, com estem en un món que està globalitzat, el que ens passa a nosaltres naturalment es projecta sobre altres parts del planeta, no? I per tant hem de treballar per reactivar l'economia europea i que això tingui efectes sobre les economies emergents, tant les que tenim en el nostre entorn mediterrani, Turquia, etc., com les més allunyades, no?
Dues qüestions a partir de la seva argumentació, senyor Llimona. Una, aquesta crisi de confiança en una institució com és l'europea, que és vista en aquest cas pel senyor Llimona i ens defineix com garant d'un sistema i per tant, diguem-ne, suficientment forta com perquè ningú hagi de patir massa, com és que no s'ha pogut reflectir en un àmbit, diguem-ne, tan obert com és la borsa, que ha viscut aquesta paranoia col·lectiva, encara que els estats hagin injectat diners com a garantia que no passarà res i que en principi doncs, la cosa estava més o menys mesurada? A què és degut? Perquè si la borsa pateixen, els ciutadans se suposa que poden patir més encara, no?
Em pregunta que com és que la Unió Europea no ha aconseguit calmar les borses.
Això mateix.
La borsa és un mercat...
I se suposa que a la borsa hi ha persones, diguem-ne, entenimentades i persones
sí,
que
però,
poden...
Però és un mercat que es mou molt per impulsos psicològics. Jo crec que la Unió Europea sí que aquí... És a dir, el que els governs, el Banc Central Europeu, les institucions comunitàries i els governs dels estats de manera coordinada han de fer és que es recuperi, i això no és un procés d'un dia, és d'una gran complexitat, que recuperi la confiança en el sistema financer. Però això vol dir detectar tota una sèrie d'actius escombraries, actius que no tenen valor, i mentre no hi hagi la percepció per part dels inversors que aquest és una qüestió solucionada, la borsa anirà fent pujades i baixades. La borsa es comporta d'una manera amb una certa arbitrarietat, és a dir, no pot ser que hi hagin empreses que van bé, que tenen un nivell de beneficis acceptable, que tenen una perspectiva de creixement i que en canvi hagin perdut de l'ordre del 70 i el 80% del seu valor. Això no té sentit. Per tant, hem de pensar que quan s'identifiqui on estan els punts negres i se sàpiga el que val i el que no val, hem de pensar doncs, que la borsa recuperi valor.
En un minut, senyor Llimona, també, perquè segurament darrere d'aquesta malfiança hi ha també una altra qüestió. Creieu que molts ciutadans, o potser la Unió Europea hauria d'explicar millor per què els estats han hagut de rescatar les entitats financeres i en canvi els ciutadans pensin com a abans que els bancs potser caldria haver rescatat altres coses i ajudar més a la gent, etcètera, etcètera.
Bueno, jo crec que en aquests temes s'ha de ser molt transparent i s'ha d'informar molt per una raó, perquè una part de la crisi financera està motivada per la manca d'informació, és a dir, si tu no saps el que és bo i el que és dolent,
no
fa res.
Acabaràs
pensant que tot és dolent. I per tant la gent doncs, retira els estalvis o es planteja prendre decisions en aquesta direcció, que jo crec que no s'han de prendre perquè el sistema ofereix totes les garanties. Intervenir en el sistema financer és clau per evitar que hi hagi un col·lapse econòmic, perquè si el sistema financer s'ensorra, això repercuteix en l'economia familiar i en l'economia de les petites i mitjanes d'empreses. El que sí que és cert és que s'ha d'intervenir, jo crec que s'està actuant en aquesta direcció, s'ha d'intervenir sempre en benefici, no de les entitats que han incorregut en pràctiques incorrectes, sinó, naturalment, de les famílies i de les petites i mitjanes empreses i de l'economia productiva i d'una part del sistema financer, que té molt poca responsabilitat amb el que ha passat. Jo li diria que en el cas espanyol, això s'ha dit per activa i passiva, l'actitud molt vigilant del Banc d'Espanya en les seves funcions de supervisió fa que, en termes generals, doncs, les entitats espanyoles estiguin en una situació molt sanejada.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió final, la de l'Europa que ha de servir per equilibrar la balança mundial, a partir d'aquestes reflexions que tots els grans països del món es faran aquest cap de setmana a Washington. N'hem parlat de tot plegat, en mal que sigui d'una forma col·lateral, amb el president del Consell Català del Moviment Europeu, el senyor Joaquim Llimona. Senyor Llimona, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostè.
Fins la propera. Adéu-siau. Bon dia.
A reveure, gràcies.
I amb el senyor Joaquim Llimona arribem a les 11 del matí. Arribem a les notícies de les 11 en uns instants. Com ràdio, la informació de darrera hora, i després xerrarem amb el president de la FECES, escollit el passat dilluns, Enrique Fuertes, president de la Federació de Comerciants i Empresaris de Sitges. Tornem de seguida.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.